Ens acompanya a Cugat Ràdio al 91.5 de la FM en Jaime Morera. Ell és pilot santcugatenc de la companyia Vueling. Jaime Morera, gràcies per ser amb nosaltres avui a Cugat Ràdio.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Doncs primer de tot, volem conèixer en mans dels experts, d'aquells que voleu, d'aquells que esteu vivint de prop a aquesta situació a causa d'aquest núvol de cendra volcànica. Exactament, quina és la situació que s'ha viscut a l'aeroport del Prat i sobretot saber fins a quin punt aquesta mesura de tancar l'espai aeri ha estat desproporcionada des del vostre punt de vista.
Bé, en primer lloc, ja com t'he dit, moltes gràcies per invitar-me. Jo intentaré doncs, donar una ajuda perquè la gent sàpiga una mica més el que pot succeir, però amb avançada diria que les mesures que s'han pres a l'aeroport de Barcelona han sigut de prevenció per la possibilitat de que pogués passar alguna cosa amb algun vol comercial que sortís de Barcelona i tingués, doncs, que s'afectés amb el tema de les cendres volcàniques.
Sí, de fet, el que hem viscut aquests dies és una mica de controvèrsia, perquè la gent ben bé volia tenir informació. Veiem com els pilots i la majoria d'aerolínies diuen que això ha estat una mesura desproporcionada, que a hores d'ara ja es podria volar. Malgrat tot, per tal de seguretat, les autoritats recomanen això, doncs que de moment, fins a nou avís, es cancel·lin els vols. Quin és el problema amb el qual s'afronten els pilots? A banda de la visibilitat, que ara ja comença a dissipar-se, hem de parlar d'aquestes partícules de metall que, pel que sembla, poden afectar i molt el motor. Exactament com funciona això, Jaime?
Bé, nosaltres, en un principi, la visibilitat no és algo que ens tingui que afectar, perquè nosaltres estem preparats i els avions estan preparats per poder despegar, volar i aterrar sense visibilitat alguna. Tot depèn també dels aeroports, si estan preparats o no. En aquest cas, Barcelona està preparat per fer aquest tipus de vols. El problema més greu amb el que ens podríem afrontar és el que, doncs, en l'aire, la zona on estan les cendres volcàniques, doncs, clar, hi ha substàncies variades, el silici i sofre també, doncs, que arriben a temperatures d'entre 1.100 i 1.200 graus. Els motors, en el moment que està volant, estan a 1.400 graus centígrads. Llavors, si entressin les partícules aquestes que he nombrat a dins de la zona dels motors, podrien aferrar-se a lo que és a les zones de metall, podrien afectar algunes parts del motor i podrien parar-ho. Això per un cantó, que seria el més greu, que directament doncs paressin el motor. Normalment anem amb avions de dos motors i si paressin els dos motors, doncs llavors tindríem problemes greus. Si més no, en el cas de que no paressin els motors, també ens poden donar senyals, com ara els avions estan totalment informatitzats. Ens podrien enviar senyals a la cabina de control que podrien ser de possibilitat de que s'incendiés un motor, d'alguna fallada elèctrica, i nosaltres prendre mesures des de la cabina de control que fossin totalment errònies perquè la indicació no fos la correcta. El que succeeix és que l'aeroport o els aeroports prenen la decisió de no deixar sortir els avions, depèn de quines zones estiguin, per evitar tenir aquest problema i que pugui haver-hi un desastre, doncs, o un susto com va haver-hi, per exemple, en l'any 82, un 747 de la companyia British, que estava per la zona d'Indonèsia i, doncs, en un volcà que es diu, bueno, la zona que és Galunggung, va tenir un problema. El 747 és un avió de la companyia Boeing que té quatre motors, doncs dels quatre motors se li van parar tres. Estava en aquell moment volant aproximadament a uns 12 quilòmetres i el que va tenir que fer és un descens d'emergència i es va situar, doncs, va baixar des dels 12 quilòmetres als 3 quilòmetres i va baixar 9.000 metres en qüestió d'un minut, que això és una situació d'emergència, i en el descens, doncs, evidentment, com si tinguéssim una despressurització a bord, doncs el que fas és posar-te les màscares, els passatgers també, amb el conseqüent, doncs, espavent de tothom, perquè tothom s'espantaria solament pel fet que sortissin les màscares, i llavors, a part d'intentar solucionar el problema, posar en marxa els motors, que per fi, doncs, ells ho van poder fer. Per què ho van poder fer? Doncs al baixar d'emergència van sortir de la zona on hi havia tots els productes volcànics que afectaven els motors, i com ja estaven en un aire que no estava contaminat, doncs van poder posar en marxa i continuar fins a l'aeroport més proper.
Els sindicats SEPLA diuen que estan a favor d'una reobertura el més aviat possible, això sí, garantint la seguretat. Llavors, en què quedem? Representa que és exagerada aquesta mesura, però d'obligada necessitat, i s'ha de mantenir exactament, les aerolínies van pressionant, però exactament el sector com ho veu? Perquè si tothom, la majoria d'opinions del sector especialitzat diuen que ja es pot volar, perquè no s'hi vola.
Home, nosaltres estem preparats. Diguem, nosaltres tenim una programació mensual i tots aquests dies teníem vols programats, i en el meu cas jo tenia tot el cap de setmana. El divendres vaig volar perquè eren una sèrie de vols que no anaven cap a les zones de possible afectació. I els altres dos dies que sí que en teníem, doncs he anat a l'aeroport i he tingut que estar allí fins que m'han confirmat que els vols estaven cancel·lats i no es podien ser. O sigui, per la opinió pública, doncs que sàpiguen que nosaltres no ens quedem a casa, sinó que estem com ells a l'aeroport esperant notícies i esperant tot el temps que ells esperen. El que passa que no estem amb ells, sinó estem en unes altres sales preparades per la necessitat aquesta. Llavors, les companyies, si fos per ells, preferirien volar, perquè el fet de que transportin a la gent d'un cantó a l'altre, el que estan fent és guanyar diners. Si no els transporten, vol dir que tenen un problema afegit, els avions estan a terra, i quan un avió està a terra, el que estàs fent és tirant els diners. Per què no hem volat? Doncs perquè l'aeroport ha decidit tancar, i és solament per prevenció, perquè si obre i surt un avió i té un problema, el problema llavors el tindríem nosaltres, i realment és molt més segur quedar-se a casa que no sortir si hi ha algun risc de que passi alguna cosa.
I però evidentment després de 5 dies ja estem a dimarts, les queixes són molt notòries. Suposo que hi ha un moment en què el debat ja s'ha de centrar fins a quin punt la precaució pot ser excessiva, tot i vetllar per la seguretat dels usuaris, i ja acordar doncs una reobertura ja necessària també pel sector. On està el límit? Què creus tu, Jaime, que serà el punt pel qual diran, doncs bé, ara sí arriba el moment de fer una reobertura al trànsit aeri?
Home, les companyies fan pressió perquè les restriccions obrin, no? Perquè tots volen que es puguin anar complint els vols i que la gent doncs no es quedi a casa, perquè el que volen és complir amb les expectatives que els hi han venut els clients i poder facturar, perquè si més no això és un negoci. Nosaltres pensem que sí que es pot volar amb precaució, i evidentment amb tota la documentació que nosaltres tenim abans dels vols, amb les zones i tota l'afectació que hi ha a l'Europa en concret, doncs sempre que tinguem que fer un vol mirem tota aquesta afectació i sabríem per quines rutes podem anar, a quines altituds, i depèn de com, doncs sí que podem fer-ho.
Parlem d'altituds. Hi ha hagut companyies que han fet tests aeris, o sigui, han fet vols a una determinada altitud, parlem de 3.000 metres en alguns casos. Recordem que la màxima, ara tu que ets més coneixedor de la causa, doncs ens ho apuntaràs, però que arriben fins a un topall de 13.000, que actualment la majoria de vols comercials ronden els 10.000, però que han fet vols a 3.000. Si això era possible, per què no fer-ho d'aquesta manera i així estalviar problemes i més o menys tenir a tothom content, evitar possibles problemes i també no les pèrdues de negoci de les companyies?
A veure, això es podria fer, però es podria fer potser amb molts anys de pràctica, però és molt difícil. Per què? Perquè hi ha molts avions. Avui en dia és com una xarxa d'internet, hi ha molta gent connectada al mateix moment. Els avions, si un mira al cel, potser no els veu, però realment estan passant amb una distància entre un avió i altre d'uns 300-400 metres en diferent direcció. I contínuament hi ha avions que van a tot arreu de l'estat espanyol o d'Europa o transoceànics. Llavors, els avions van comercials, el nivell de creuer està entre 10.000 i 12.000. Això és més o menys anys en què els estem anant. Si anem més a baix, vol dir que tenim que comprimir tots els avions que estarien funcionant en aquell moment, en lloc de entre el mínim que pot ser un avió que vagi a Mallorca, que pot anar a 1.500 metres o 2.000, fins a 12.000 que pot anar, allí poden haver-hi molts avions amb aquesta distància. Ara bé, si anem entre 1.500 i 3.000 metres, caben molt pocs avions. Sí que és veritat que un avió pot sortir de Barcelona i pot anar a Menorca, per exemple, per sobre dels 1.000 metres, no hi hauria un problema, però pot anar un avió o dos avions o els que siguin, però no podria anar tota la quantitat d'avions que estan esperant.
O sigui, aquests vols que s'han fet puntuals, per exemple, de Múnich a Hamburg, són coses molt concretes i a la pràctica, segons tu, poc factibles.
Clar, és poc factible perquè hi ha molta quantitat i, evidentment, quan hi ha molta quantitat, perquè la gent es faci la idea, és com a internet. Quanta més gent hi ha connectada i necessita estar navegant per internet, doncs més necessària és una banda ampla de connexió. Allà amb els avions és el mateix. Si hi ha molts avions, necessitem més espai des del terra fins a aquests 12.000 metres perquè hi hagin avions. Llavors és molt difícil que anem tots això. Un vol puntual podria sortir, com he dit, de Barcelona a Menorca? Sí, perfectament, i jo aniria sense cap tipus de problema. Però no podria ser per motiu que dic, i evidentment per les companyies, doncs algunes podria arruïnar, perquè quan més baix vola un avió, doncs més
consumeix. Explica'ns això, Jaime, que això potser la gent no ni s'ho planteja.
A veure, nosaltres abans de cada vol, doncs fem un estudi de la ruta que tenim plantejada, la gent que portem aquell dia, el pes de l'avió i el pes del combustible que anem a posar. Tot això surt un resultat d'un pes que és exacte amb el que nosaltres veiem a l'altitud a la que podem pujar. Quan més pugem, estem gastant menys combustible, perquè com l'aire és de diferent de qualitat, és més sa, com diguéssim, quan més alt estàs, doncs consumeixes menys combustible. Per això a les companyies els hi va molt bé si puges més. I a part, doncs, quan més puges, doncs, intentes agafar el vent que et trobis, perquè hi ha corrents de vent, que nosaltres també tenim uns mapes amb el qual ens orientem, amb aquests vents, si intentes anar amb el vent que tinguis en cua, doncs la velocitat que portes incrementa i per això doncs aprofitem i intentem arribar abans al destí gastant menys combustible.
Clar. Doncs ben interessants aquestes observacions que ens fa el pilot santcugatenc de Vueling, Jaime Morera. I ara què hem de fer? Ara què hem d'esperar? Perquè...
Doncs jo aconsellaria a la gent que abans d'anar a l'aeroport que truquin a les companyies, i també a l'aeroport, que per això hi ha uns telèfons per adreçar-s'hi. El anar directament a l'aeroport crec que és una pèrdua de temps, perquè realment allí també estan saturats, sobretot depèn del destí que vagi cada persona. Si té que fer un Barcelona-Madrid, un pont aeri, possiblement no tinguin problema, però si tenen que anar una mica més lluny, el millor és trucar per telèfon i esbrinar com està la situació.
I per les informacions directes que teniu vosaltres, els pilots i,
doncs
i el
ara
sector...
Mateix,
això acabarà ràpid? Teniu una certa previsió?
El que és la cendra volcànica triga molt en desaparèixer, però aquí el que estem fent, i per això s'està movent tant, és pel tema dels vents. Els vents són les que l'estan portant cap aquí, cap a la zona de baixa d'Europa i cap a l'est d'Europa, estan portant els vents. Els vents, evidentment, continuen i estan allullant-lo més i també dissipant algunes parts. En si, la cendra volcànica triga molt en desaparèixer, però suposem que això es anirà dissipant a poc a poc i el que farem és fer unes rutes més exactes. Potser no és tan factible com fins ara, però vaja, res d'important. O sigui, jo calculem que la pròxima setmana doncs estigui tot més o menys ja normalitat, que estigui la normalitat.
Doncs déu-n'hi-do, Jaime, amb aquest volcà. Veurem què és el que passa, perquè vegin que a vegades les forces de la naturalesa doncs a vegades doncs ens obliguen els humans a canviar els nostres protocols. Moltes gràcies per aquestes explicacions i fins una altra. Molt
gràcies
bon dia.
Gràcies a vosaltres.